El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
La polèmica està servida des que el Tribunal Suprem ha sentenciat que el castellà ha d'ocupar un 25% de les hores d'escolarització als centres educatius rebutjant el recurs que hi havia presentat el govern català. Una mesura que des del govern s'ha qualificat de menyspreu i d'anomalia. Els sindicats d'educació s'han mostrat contraris a la sentència reivindicant el model d'immersió lingüística actual i els fruits que ha donat fins ara. De fet, l'USTEC ha estat un dels sindicats que també ha posat el crit al cel. En parlem aquesta hora amb la Mercè Peinador, que és exdirectora d'un centre a Badia i que és membre de la USTEC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Com heu rebut aquesta sentència sobre l'obligatorietat de fer un 25% de les classes en castellà?
Doncs com un atac, un altre atac flagrant al sistema educatiu, a la llengua i al país. Els tribunals no són els que han de dir quin és el model educatiu que hem d'emprar. A més, aquí ja tenim un model educatiu que és la immersió altament validat, vull dir que molt malament.
Mm-hmm. Clar, això ve d'un recurs que presentava el Partit Popular, no?, ja fa anys, marcat dins d'aquesta llei verd, no?, per tal d'incrementar aquest ús del castellà a les escoles. Un dels arguments que hi ha al darrere és que els estudiants surten de l'educació sense tenir un domini suficient de la llengua castellana.
És fals, totalment fals. És fals, totalment fals. La immersió lingüística és un model d'èxit. L'alumnat, quan surt de l'escola, surt parlant, dominant les dues llengües. De fet, van ser les famílies en els anys, inicis dels 80, a Santa Coloma, que van liderar els propis pares i mares, que van liderar que el moviment de que els seus fills volien que parlessin la llengua del país que els havia acollit, com a tenir les mateixes oportunitats que els que tenien el català com a llengua materna. Jo, com a la meva experiència de treballar en la immersió dels... no des del principi del tot, perquè encara no, però l'any 83, doncs és que és claríssim. Tenim, bueno, multitud, tots, d'èxit educatiu, d'èxit un alumne, quan coneix les dues llengües, pot escollir en quina parlar, mentre que si només li dones una, només està tancat.
Per oferir el 25% de castellà no és oferir tota l'educació en llengua castellana, no?
No, però el català, tot i ser una llengua de les llengües, no sé si estan al setè lloc, ara no ho recordo, però per exemple és una llengua més parlada que el danès, però és una llengua minoritzada perquè no té un estat que l'estigui... que la defensi. No és un estat, no té un estat que l'estigui... més aviat el que passa és que l'estat l'està intentant, pues això, minoritzar. Minoritzar vol dir menys tenir. Si tu en la implantació de la immersió, el que es fa és donar eines i model a l'alumnat perquè pugui parlar aquella llengua. Si està aprenent una llengua i l'introdueixes al castellà com a llengua vehicular, estàs donant-li com per fet que no cal. De fet, el que està passant molt, i per això volem que el govern es posi les piles i sigui molt més valent amb el català pel que fa a totes les etapes educatives, des de ben petit fins a la universitat, és perquè l'alumnat tingui la eina a l'escola per poder desenvolupar la llengua i aprendre en català i poder-la utilitzar vehicularment. El castellà està àmpliament, absolutament a tot arreu. El castellà és ampli. No cal reforçar-lo. des del nostre punt de vista i per l'experiència és així.
Clar, vostè explicava al principi, havia estat directora a Badia del Vallès, entenc que és un municipi doncs, que per perfil socioeconòmic i sociolingüístic, que és el que ens ocupa en aquest cas, entenc que el model de la immersió lingüística en alguns casos era el primer contacte amb la llengua catalana, no?, que tenien els alumnes.
Totalment. Quan va començar, donaven a escollir, només ho van fer primer en un centre, la Sardana, i després... en dos centres, la Sardana i l'Empordà, que l'Empordà ja és un centre dels que van tancar, i feien un grup, si hi havia dues línies, feien un grup en català i l'altre grup en castellà. I aleshores les famílies voluntàriament s'apuntaven al grup de català. Era un gest que aquella gent deia, pels meus fills el que vull és que estem aquí, volem... parlar la llengua d'aquí, volem la integració, volem tenir les mateixes oportunitats. De fet, és que el català és la llengua, la immersió en català és la llengua de cohesió i d'igualtat d'oportunitats per l'alumnat, i això és el que volem una societat igualitària amb igualtat d'oportunitats per tothom, sigui quina sigui la seva procedència.
I això amb un 25% del castellà es podria trencar, és a dir, amb el fet que hi hagués un 25% de les hores lectives que es fessin en castellà, aquesta llengua de cohesió i d'igualtat no podria ser-ho com ho és ara?
Pensem que no, però per sobre de tot és que quin és el model lingüístic d'un país no s'ha d'imposar de cap de les maneres, a cop de sentència. De cap de les maneres. El model lingüístic, que a més el nostre, té un aval de més del 80% de la societat catalana, per què ha de venir a cop? És un atac més a cop de jutjat. No els hi hem de donar, no els hi hem de donar a aquest tipus de... ni de dubte. Per mi, de si el 25% posa en perill, m'entens?
Uh-huh. Torno a la seva experiència. Vostè, per tant, era mestra quan es va posar en marxa el model d'immersió lingüística?
I tant, sí, joveneta.
I què en recorda d'aquella posada en marxa del model?
Doncs mira, no teníem materials, ens els fèiem entre nosaltres, teníem suport de la Universitat Autònoma, almenys aquí a Badia, que ens, teníem diversos professors que feien el seguiment i la posada en marxa. Llavors, amb les famílies teníem moltíssim contacte i entre les escoles també, molt. Elaboràvem els materials i era tot com, molt engrescador, molt. I amb la facilitat que... tot fluïa, la llengua fluïa, i és que és el que hem de fer, que flueixi.
Entenc que una vegada es posa en marxa aquest nivell, és diferent en un infant que comença la seva educació, no? Que el nivell pot ser més o menys el mateix, però si es posa en marxa en algú que està fent 6è d'IGB, per exemple, s'ha de començar en un nivell molt baix, es va començar en un nivell més alt, com es va fer això?
Es va començar... jo vaig arribar... ja es feia a cicle mitjà, sí. No. A cicle inicial. El van començar a educació infantil, a parvulari, que es deia llavors, P4, que no hi havia P3, val? I sí, va pujar progressivament.
Va anar pujant de forma progressiva, vull dir que no va ser un de cop i volta els de sisè de primària ara, faran català.
Sí. Et parlava de la meva experiència directa, però abans d'arribar jo, sí. Va començar progressivament. I saps la satisfacció de veure quan voluntàriament que anaves al Museu de la Ciència, no havia el Museu de la Ciència, era un Museu de la Ciència més petit que hi havia a Barcelona, recordo que està amb alumnes grans traient-los de Badia, que costava bastant sortir, que s'expressaven amb aquells monitors del planetari, perfectament en català, l'estaven utilitzant voluntàriament Bueno, tenim moltíssims exemples de goig i de satisfacció d'alumnes que, evidentment, quan surten, te'ls trobes pel carrer i se t'adrecen en català. Sí, sí, i ells poden utilitzar, vull dir, ells, que la immensa majoria, ara són persones de 40 anys, doncs que utilitzen el català en les seves feines. O no, però el saben, o no. La cosa és que tenen l'oportunitat de dominar dues llengües. Quan domines dues llengües, pots dominar d'altres.
S'ha parlat d'insubmissió davant de la sentència d'alguns professionals de l'educació que puguin ser insubmisos i, per tant, que es puguin negar a donar les classes en castellà. Aquest ha de ser el camí?
No.
Quin ha de ser el camí?
Jo crec, bueno, jo no, nosaltres pensem que l'insubmís d'entrada ha de ser el Departament d'Ensenyament. El Departament d'Ensenyament és el que ha de donar totes les eines i donar tot el suport i tota la protecció per als treballadors i treballadores. Arribat el cas que no, doncs sí. Però els que estem exigint és el Departament d'Educació, que és el que ha de posar tota la força en defensar el sistema educatiu de país. Pensem que és de país, eh? No és un tema de l'escola. No. És un tema de país, és un atac al país.
Per tant, el Departament hauria de donar alguna mena de xupluc des del vostre punt de vista als professionals que puguin plantejar-se decidir doncs, que no volen fer les classes en castellà?
És que d'entrada ja no s'hauria de... O sigui, si calgués, sí, evidentment, és el Departament el que ha de donar l'aixopluc del tot. S'ha de dir així, que crec que ja ho està fent, però que ha d'anar fins a les últimes conseqüències com el gran velador del sistema educatiu català de la immersió. El sistema d'immersió, sí, sí.
I el govern espanyol semblava que deia que no executaria la sentència, però, clar, hi ha la pressió dels tribunals. Quin paper hauria de jugar el govern espanyol?
El govern espanyol hauria de... A veure, estem parlant de que aquesta sentència es basa en la llei Wert. Això ja està tombat. El govern espanyol el que ha de fer és ignorar-ho. A més, s'hauria de recordar que a Europa ja hi ha la sentència de la Carta Europea per a les Llengües Minoritàries, l'Estat espanyol la va ratificar en el sentit de fer possible l'educació per a les llengües minoritzades. Doncs és que ha de ser coherent. No pot ser que estiguem en mans de jutges, però que 80, són 80 famílies, dels milers i milers de famílies que hi ha a Catalunya, que per 80 famílies es faci trontollar un sistema educatiu d'immersió validat. Que a més el que necessita és ser reforçat.
Doncs moltes gràcies a la Mercè Peinador, exdirectora d'un centre Badia i membre de l'USTEC, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos ajudat a situar aquesta qüestió. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies i a vosaltres per difondre-ho.
Que vagi molt bé.
Bon dia.